Perquè a la literatura infantil i juvenil considerem que se li fa poc cas, fem Poc Cas, un podcast sobre llibres. Cada 15 dies compartirem amb vosaltres lectures de tota mena d'estils, de gèneres, de gustos, però no parlarem de llibres fórmules, ni de modes, ni d'edats. Si és literatura, tothom la pot llegir. Volem parlar dels llibres que ens agraden, que ens fan rumiar, que ens fan preguntes i que ens acompanyen. Diuen que llegir és un hàbit solitari, però sabem que millora quan el compartim. I per això som aquí. Som Paula Jarrín, Tina Vallès i Carlota Torrents. Els lectors i lectores creixem amb els llibres, no amb els anys. Comencem.
Poc Cas, el podcast de literatura infantil i juvenil.
Bon dia, venim d'una ressaca considerable entre Bolonya, per la part que em toca, i Sant Jordi, no? Vau passar un bon Sant Jordi?
Bueno,
atabalat. Amb molt de polen.
Amb molt de pol, plovia polen.
Sí, l'editorial Polen jo crec que va fer negoci aquell dia.
Les farmàcies amb antihistamínics també.
També, també.
Però bueno, vam tenir una diada molt bonica i sense incidents, tothom content, ja està.
Perfecte. Molt bé. Comencem el programa 51, que seria el programa 15 de la tercera temporada.
Sí, correcte.
Ho dic bé, que
mira,
els números
51-15.
Sí, cap i cua. I avui portem 6 títols peluts. En aquest cas, gossos, també podrien ser gats, podrien ser
llames. Ja els farem, llames. Ja els gats.
Sí? També llames?
No. Llames no ho sé, deixa'm-ho rumiar.
En fi,
complicat.
Avui tenim el millor amic de l'home que ens acompanya. Els gossos de vegades ens mosseguen els llibres i els deixen fets una desferra, ho sabem, ens ha passat, sobretot els que teniu gossos segur que ho heu experimentat, però tenen un espai important en les nostres vides i en la literatura, per tots els públics. Hi ha infinitat de gossos famosos, segur que us en venen molts al cap. Nana de Peter Pan, el gos pudent, Snoopy, Pluto, la dama i el vagabund, el 101 dàlmates, no? Que més gossos que aquí, impossible. I si venim ja més cap aquí, i més cap aquí vol dir més a casa nostra, ens trobem el famós rovelló d'en Vallverdú. I si us quedeu, us explicarem per què el rovelló ha sigut l'excusa perfecta per preparar aquest programa d'avui. Tothom que té o ha tingut gos sap que la paraula carrer els activa el cos sencer amb les orelles enrabenades, els ulls molt oberts, la boca oberta i un sacseig de cua felicíssim. És la mateixa felicitat que tenim avui nosaltres amb la teca que portem. Vallverdú, Wolf, Cirici, Nelo, Carilla i Pijama.
Déu-n'hi-do.
No? I el pare de tots aquests, que serà la meva clàssica d'avui, que trencarem les normes i el tot, del tot, i ens n'anirem molt lluny. No serà gaire català.
Ni gaire dona.
Ni gaire dona, però escolteu.
Tot és posar-s'hi, eh?
Un tema com avui no podíem saltar-nos. I em sembla que era prou obertament.
Jo crec que sí.
I fet aquesta introducció magnífica, perdoneu que em posi jo mateixa l'adjectiu, qui comença?
Pues aquí, tu? Començo jo.
Paula, endavant.
Començo
amb... Per cert, que no us he presentat, perquè sempre hi ha algú que comença, les
Tina
nostres
Vallès.
Sàvies, Tina Vallès, Paula Jarrín, que ens acompanyen sempre, i que heu d'escoltar els seus savis consells.
Imagina't si un dia no venim.
Ah, bueno, jo tinc un rotllo per estona, eh?
Però pobres
no sé
oients,
parlaria.
Pobres oients.
No sé de què em parlaria. Som-hi, que anem al carrer.
Anem al carrer. Jo, de tota aquesta tria, potser el super, super, ultra novetat és aquest Anem al carrer, que és meravellós. Ens trobem amb un llibre del Javier Carrilla Pros, que, perdoneu, és llibreter, o sigui que amb això està tot dit.
Estàs dient-nos alguna cosa?
No, que som divins els llibreters
i
llibreteres.
Ah, no, estàs preparant tu la teva part?
No, ja m'agradaria, però no, jo sé llegir, però no sé escriure. Però en Javier sí que en sap, és llibreter a Pantarrell, una preciosa llibreria a Madrid, al barri de Chueca, que si hi aneu ha de ser parada gairebé obligatòria, i la Maria Pasqual de la Torre, en aquest cas la traducció és del poeta Dani Espresate, i està editat per A Buen Paso, i el que ens trobem aquí és un llibre que pels que comencem el dia al carrer passejant és com un mirall. És el moment de sortir al carrer, de sortir a passejar, de trobar-te amb els veïns. Avui ens hem trobat amb en Vito, amb la Moca i amb els seus humans, però aquí el superprotagonista absolut és aquest gosset que anirà fent un híbrid entre ficció i no ficció per preparar-nos al moment de la sortida al carrer, perquè ens presenta com és el nostre amic. El nostre amic té ulls, té potes, té llengua i fa aquesta corba de la felicitat que tots els que tenim gossos, quan els veiem en aquesta postura, és que s'estan ja preparant per començar el dia. I després va començant la narració, sacsejada d'inici, una altra segona pàgina amb nous, iogurt,
peres... Tot això esmorza aquesta criatura peluda? Carai,
i tal. L'udol de fam, el desfici, i a més, si el llegim en veu alta, tota aquesta part del que seria la narració, té una sonoritat molt bonica, molt ben buscada pel Dani, que per això treu la seva part poeta i ens prepara per anar a passejar. Són d'aquells llibres que caben a les mans dels més petits. A més, podem anar descobrint, gairebé com la Maria Pasqual ha anat dibuixant amb llapis, veiem el traç, que és una preciositat de feina la que fa, i trobo que el Javier Carrilla aprofita tota també la seva feina com a mediador de lectura, com a contacuentos, com narrador oral, per posar-ho en un llibre per a primera infància que ens presenta un format molt atrevit, i jo crec que totes aquelles famílies que tinguin un gos es veuran reflectits amb aquesta primera hora quan sortim al carrer, però qui no en tingui es pot fer una idea del que significa tenir un gos i sortir al carrer cada dia.
És una responsabilitat molt grossa, que és allò totalment típic, quan els nens demanen un gos, diuen sí, si el treus tu a passejar.
Cada dia, quatre cops al dia.
I els nens diuen sí, no ho fan, etc.
Però bueno, és d'aquests llibres que t'enamores, que tornes a veure i que trobo que és una molt bona aposta per a primera infància, diferent i ben feta.
Ho superes?
Sí, tant. Jo ara ho peto, perquè jo ara vinc amb el gos més famós de la literatura catalana, que com totes sabeu és en Rovelló, que deveu saber que ha tornat, perquè quan en Vallverdú va fer 100 anys va lliurar un manuscrit del Retorn del Rovelló a l'editorial La Galera, i ara doncs, fa uns mesos que ha sortit El Retorn del Rovelló, que si algú no ha llegit El Rovelló, doncs es pot agafar el pack sencer.
És maco.
Sí, és xulo. I tenim en Rovelló, que seria el clàssic, i El Retorn del Rovelló, que és del que parlarem avui.
I quants anys han passat? 60? Entre l'un i l'altre?
Sí, 60, del 69 al 2025, per tant, gairebé sí, 60. Sí. Però és que a més no és només que hagi tornat el Rovelló amb El Retorn del Rovelló, sinó que és el mateix Rovelló.
És el mateix Rovelló.
És no, el mateix.
En ell no li han passat els 60 anys.
No.
Molt bé.
I no només això, sinó que a més, des del primer moment aquest Rovelló que torna ja és famós pel primer llibre on va sortir i parla.
Fixa't.
O sigui, que ja és una cosa de... O sigui, és un llibre com metaliterari, d'alguna manera. I això, viu amb en Carrot, que és un trementinaire, que l'amaga de la gent del poble perquè des del moment que saben que aquest Rovelló, que a tots els hi sonava que havia existit al poble i que se n'havia fet un llibre i uns dibuixos animats, tot això surt dins el llibre, doncs des del moment que saben que aquest Rovelló corre pel poble, el volen atrapar, l'alcaldessa, el vol atrapar i muntar un parc temàtic del Rovelló. Llavors està tot Cristo buscant el Rovelló per tot arreu. Fan excursions i ell s'amaga gràcies a aquest trementinaire en Carrot que el vol ajudar. Però és que no només això, sinó que a més aquest gos que parla i que és com immortal no va d'un lloc a l'altre trotant com un gos, sinó que es trasllada amb una mena de nuvolet amb veu de noia que el porta d'una banda a l'altra i el fa com desaparèixer. O sigui que és tota una història bogíssima. Diuen nuvolet cobria el gos, exactament com si un embolcall de cotó fluix hagués amagat la seva figura. I just quan tothom el busca, en Rovelló s'escapa de casa d'en Carrot i se'n va al bosc del mig, i allà comença a trobar tota una sèrie d'animals que l'acullen dins del bosc i, bueno, i ja no, no us explico més perquè us ho heu de llegir vosaltres.
Això de Carrot no té res a veure amb Carrota, no?
Eh?
Això de Carrot és un nom estrany.
Ja, no ho sé. No, val, jo val, també val, tota l'estona estava pensant en pastanagues, dic que sí. En algun moment sortirà un conill.
I no.
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 Una llebre sí que surt, crec, però un conill no. El cas és que els animals també parlen, evidentment, i hi ha l'esquirol, i el teixó, hi ha la guineu i molts altres, i hi ha un moment que la guineu, que és com una mica com la guia de tots els animals del bosc, li diu, no et deixis agafar, creu-me, els humans, si volen atrapar algú de nosaltres, és per tancar-lo entre reixes. És a dir, que de la primera història del rovelló, aquella història que retratava una mica doncs, el món rural i, com, i el paper dels gossos en el món rural, que, doncs, que era una cosa com més menys emotiva que no pas un gos de ciutat, i tot aquell entorn doncs, que era fàcilment imaginable que eren les terres de Lleida, aquí tenim un món, primer, de fantasia, cosa que és estranya dins de la història aquesta del rovelló, i a més, amb aquesta mena de rerefons ecologista i animalista, o sigui, molt segle XXI, o sigui, en Vallverdú està, a la cresta de l'onada, que diuen, vull dir, està a tope. I a més, hi ha un moment en què el rovelló ho explica, no? Hi ha un moment en què fins i tot envien tots els nens a l'escola d'excursió al bosc del mig, aviam qui troba el rovelló. Però la professora els hi diu, això va contra els drets dels animals. Nosaltres, mestres i alumnes, defensem el gosset. No cal que el busqueu. Llibertat al rovelló! Ja ho, embolica
falten les pancartes.
I llavors doncs, comencen a aparèixer cartes de protesta, bueno, un munt de coses. Les xarxes, diu, surten les xarxes. Van començar a tractar el tema i les protestes es van escampar. I res, bueno, i això...
Han passat això, 60 anys...
Han passat 60 estem, anys, tenim en Vallverdum 102 anys, el gos aquest que no s'ha mort i que és com immortal i que es trasllada amb un núvol, o sigui, és una fantasia, de veritat. O sigui, mai m'hagués imaginat que el retorn del rovelló anés per aquest camí i us el recomano moltíssim.
Que no fos el recurs típic, que fos el fill o el net.
Exacte.
No. Del rovelló original.
I a més això, aquestes referències metaliteràries per allà al mig, que a vegades depèn de quin autor, quan fa referències metaliteràries et poses una mica nerviós, però aquí també s'ha de dir que estan ben posades,
És en Vallverdú.
És en Vallverdú. La llengua és la llengua de Vallverdú, que és un festival, això sí, i a més que és un d'aquests autors que té un vocabulari riquíssim, però sap perfectament com fer el context perquè en cap moment diguis, hòstia, necessito diccionari. No, sempre pel context acabes entenent què està escrivint, i això té molt de mèrit.
Doncs a la llista, no? Trobo que l'hem d'afegir.
Per suposadíssim.
El rovelló original, ja havíem parlat, em sembla, quan vam fer la clàssica del Vallverdú, però és un llibre meravellós. I estem com gat i gos, Paula?
Sí, jo m'he permès una gata que ens acompanyi també en aquesta tria de peluts.
Aquí això, molt
sí, però tenim un
jo
protagonista...
Jo estic molt a favor,
Clar, perquè tu ets de gats, però...
Escolta'm. És que tenim un protagonista, ja us explicaré, és llibre que va sortir abans de Sant Jordi, Gata i gos, són dos números, tenim el parc i la casa. Però si tu estàs atent, saps que has de començar pel parc, i ara us explico per què. El llibre és de la Joana Pijama i està il·lustrat per l'Armand i està editat per Piscina un petit ocià. Doncs a Gata i gos hi ha una escriptora i un diari que comença un dia 20 de març, just, ben just, a peu de parc. És que a més, carai, ingressem al parc. I a partir d'aquí...
Vol dir que no són les glòries, això?
Jo crec que no són les glòries, no? Pensant de que els autors d'aquests llibres són tarragonins.
Que m'ha recordat aquell tinglado de cactus.
Potser hauríem de parlar amb l'Armand.
Són palmeres, no? Cactus?
Hauríem de parlar amb l'Armand, sí. Però com és el parc que ell s'imagina o que veu des de la finestra de casa seva. Però m'agrada molt aquest que et convida a entrar a la història.
És molt xulo.
És molt bonica, molt bonica. I tenim aquesta escriptora que ens va explicant en forma de diari, que comença, com us deia, un 20 de març, tot el que ella veu. És una descripció. Diu, és primavera, la gata i en gos descansen sota una morera. La gata s'aixeca, surt de l'ombra per escalfar-se el sol del migdia. Al gos li agrada sentir-la a prop, però li fa mandra moure'm i s'adorm. i vas acompanyant amb els dies i vas com descobrint el diari, perquè a més l'Armand ens va deixant com les pistes com il·lustrador de tot allò que es dibuixa, que es pinta, que es recrea, i anem descobrint aquesta història de dos animals que de moment viuen al parc. Aniran passant moltes coses, jo no vull desvetllar res.
Home, però si ens expliques la segona part...
Clar, la segona part títol... la és la casa.
Per tant,
ho deixem aquí.
Ho deixem aquí. Però us convido...
Però som capaces, em sembla, de... Ui, copillo!
Però clar, no podia portar un sense portar l'altre. I descobrim que hem de començar en aquest del parc per les dates. No hi ha cap problema si tu comences per la casa, val, clar, però com diari... que és un diari que està datat, pues aquesta començarà un dia 10 de desembre i dius, vale, què va primer i què va després? Van gairebé enganxadets. Però potser 10
de desembre de l'any anterior.
No,
van...
D'acord. I això promet que hi haurà febrer,
això promet març, almenys a la contra d'aquest de la casa, sabem que hi ha un altre títol que serà El viatge, que encara no el tenim a la llibreries,
promet.
Deixar-me dir-vos que aquests dos llibres pensats sobretot jo crec que per primers lectors estan fets sota el heteronomin de Joana Pixama, però qui trobem enrere és en Joan Rioné, que vam parlar d'ell quan vam parlar de les lletres, i és era aquest tauler de natura, que jo crec que treu el seu millor ull i radar per escriure aquest diari del que veuria una humana a un parc. Sembla senzill de fer, però no és gens fàcil de fer, i trobo que troba el ritme, les paraules, la forma, a més en un diari, de com mantenir també aquesta atenció, perquè anirà passant de tot. I és de molt destacar l'Armand, jo l'he vist altres recursos, bonic, eh? En collage, en altre tipus d'il·lustració, però aquí trobo que acaba de arrodonir tot el text. Pots anar seguint el rastre de com es forma el diari d'aquesta dona, descobrim com les mans que van donant color o com el llapis va dibuixant un infant i la seva paleta d'aquarel·les. Trobo un treball d'imatges i de lectura d'imatge molt, molt encertat, molt ric, ple de fils, que jo crec que a més conviden a la conversa, i segurament algú li agafaran ganes de comprar-se un bloc de notes i d'anar fent el seu diari i d'anar narrant això que li envolta. Trobo que és una molt bona forma de convidar, no només a la lectura, sinó també a l'escriptura.
I en la meva mania o passió per mirar ocells o fins i tot plantes, estan molt ben dibuixades. És a dir, no hi ha cap... La garça la veus de lluny, les mallarengues carboneres hi són, i estan ben dibuixades. És a dir, no és allò típic de... Hi posaré un
ocell. Un ocellet.
I ja no. Està. No, no, no. Molt bé, molt bé. Ni les plantes del parc són precioses, es poden distingir.
Trobo que és un treball preciós, rodó, i que no m'agradaria que es mori a les lleixes de les llibreries. Convido a tothom a llegir-los.
Pijama Armand, Rioné Armand, no? De viatge a la casa i al parc. I ara, aquest és un llibre molt, molt, molt favorit meu, perquè a més el vaig representar fa molts anys enrere.
És una meravella.
I és una meravella. I va ser un goig poder-hi treballar.
Però és un llibre, a més, que resulta que aquesta setmana he vist, per casualitat, a una escola que hi anava encara l'autor a parlar del llibre. O sigui, és un llibre que encara és viu i que pot ser viu durant molt de temps. Per mi és una novel·la bèl·lica, directament. Vull dir, el protagonista és un gos, però és una novel·la bèl·lica. Però bé, si la primera novel·la del Rovelló tenia 50 anys, aquesta d'en Cirici tampoc és que sigui novetat, perquè té 13 anys i m'atreviria a dir que és el segon gos més conegut de la literatura infantil en català. No sé si me'n deixo cap. Si me'n deixo cap, ja farem una fe d'errades per gossos.
Sí.
I a més ha travessat fronteres, i això ara us ho explico. Parlo això de Molsa, de David Cirici, que va guanyar el Premi DB de Literatura Infantil el 2013. Jo en tinc la tercera edició, però deuen anar molt més endavant ja, aquest llibre té uns quants anys, i va guanyar el Premi Estrega, que seria com un atrapar llibres italià, que el donen a la Fira de Bologna. En italià el van publicar el 2017 i es titula Moscio, I també s'ha traduït al castellà, al rus, al grec, al turc, a l'eslovè, al neerlandès, a l'alemany i al xinès. I quan va rebre el premi, en Cirici va dir que és una història de solitud i abandonament, però que té un final feliç. I jo això ho volia dir perquè ara entrem en la tragèdia i és dur, és un llibre dur, però avisem, està bé avisar que té un final feliç perquè realment no s'anticipa en cap moment que pugui tenir un final feliç. També s'ha adaptat al teatre. La temporada 2017-2018 al Lliure es va fer una obra de teatre que es titulava Molsa, amb la companyia, era una obra de dansa i titelles. De dansa era la companyia Thomas Nunn i els titelles eren fets per Martí Doi, que potser no us diu res el nom de Martí Doi, però resulta que és l'autor del Mic,
sí,
entre d'altres.
Vaig tenir el goig d'anar-hi de veure.
Jo també la vaig veure, molt bonica.
Estava molt
bonica. Però de què va Molsa? Doncs Molsa, com us deia, és una novel·la bèl·lica, concretament passa a la Segona Guerra Mundial i està narrada en primera persona per un gos.
Però no ho diu, no? És la Segona Guerra Mundial?
No ho diu, però ara el context... no se'ns diu on passa, però
ni
de seguir...
Ni quina guerra és.
Ni quina guerra és. Però per totes les pistes que va donant, acabem deduint que som a Centre Europa als anys 40. Està claríssim, perquè a més, quan parla dels nens que ha perdut i que els nens que eren els seus amos que ha perdut i tot el que ha passat, realment dedueixes que estem parlant d'un gos que vivia amb una família jueva en alguna ciutat centreeuropea. Com va dir Pep Molist en la seva crítica que em va fer el Faristol, és una novel·la que ens fa viure a través dels rastres. L'inici de l'obra ja fa pensar una mica en El perfum de Patrick Susskind, perquè el que fa el Molsa, clar, és explicar el món des del seu punt de vista. I quin és el punt de vista d'un gos a banda de la mirada? L'olor, l'olfacte. I per tant, tota la novel·la és una novel·la sobre olors i com ell, a través de les olors, ens explica tot el que li passa, tot el que intueix, tot els rastres que troba i tota aquesta informació que li arriba sempre pel nas. El nas és la seva brúixola, d'alguna manera. És una filigrana i a més, això de ser dins la pell d'un gos, que no és gens fàcil i que tampoc és que es pugui dir si és versemblant o no, perquè no ho sabem, però la veritat és que no, en cap moment trontolla aquest pacte de ficció d'estar dins la pell d'en Molsa, vivint tot el que viu ell, i a més està vivint el pitjor desastre que hem inventat mai els humans, que és la guerra, no? I llavors això també està molt bé que ens ho expliqui un gos, perquè també ens posa una miqueta en evidència a tots nosaltres, els humans. El Molsa es titula així perquè és el seu nom i perquè tenia una família que li deia Molsa. Llavors aquí també hi ha una cosa molt bonica, que és el tema del nom. És a dir, en Molsa el que més enyora quan està al carrer, perquè hi ha un bombardeig i la casa on viu s'ensorra i la família amb qui viu desapareix i ell no sap on són, el que més enyora és que el cridin pel seu nom. I això és molt bonic, perquè sempre va dient doncs això, que té ganes, que enyora la Janinka, que és la nena que amb qui vivia, i el germà de la Janinka, que ara no me recordo com es deia, també diu: la Janinka era una nena que havia jugat amb mi. Així la descriu, no? Però realment l'enyora i de tant en tant li fa l'efecte que sent la seva olor, i llavors comença a seguir el rastre però perd l'olor. I llavors és això, és aquest vagareig d'un gos que s'ha quedat sense casa i sense humans de referència, intentant sobreviure enmig d'una ciutat en runes en plena Segona Guerra Mundial. Diu: jo tenia una casa en un carrer amb tilers. Diu: abans que caigués la bomba, jo era un gos de pis. I cada cop i volta es troba doncs dins, enmig del no res, no? A més, és una història en què el narrador acostuma a saber, el lector acostuma a saber més coses que el narrador, perquè clar, el gos t'ho explica com ell ho veu, però tu vas interpretant. Per exemple, hi ha un moment que topa amb un monument cap al principi, que també això ens ubica temporalment, diu: un monument dedicat a un senyor amb bigoti i barbeta punxeguda que anava amb gabardina i assenyalava alguna cosa allí dalt, com no se sabia què. Intuïm quina mena d'estàtua, amb quina mena d'estàtua ha topat. I vull acabar amb el que em va dir Teresa Colomer d'aquesta novel·la, referint-se al seu tractament precisament de la Segona Guerra Mundial, que sembla un tema ja molt tocat en la literatura infantil i juvenil, però que precisament a molts es fa d'una altra manera. Diu, és així que aquests temes habituals als textos adreçats als nois i noies arriben al lector sense discursos explícits dels narradors o personatges, sinó a partir de l'interès del lector en fusionar-se en una perspectiva insòlita de l'impacte emotiu aconseguit i de la tasca d'inferència requerida, tal com ho permet una experiència pròpiament literària. I per acabar, amb l'ànim a lloc i que digui aquestes últimes paraules, unes que quan el lector les llegeix per fi respira i somriu, perquè diu, no us podeu imaginar el que representa que tornin a cridar pel teu nom després de tant de temps. És una frase que podrien haver dit tots els supervivents dels camps de concentració, a més, perquè si una cosa perdien abans que res era el seu nom i passaven en seu número, i per tant tota la simbologia del nom d'en Molsa va molt més enllà del nom del gos, i és una novel·la magnífica que penso que es pot seguir llegint durant molts anys.
En efecte, sí, és una novel·la extraordinària, i un cop de talent, un cop a vegades, no? No sé si de tocat ungit per la... Sí, perquè no sempre, no tots
sí, els escriptors... Sí, aquests encerts passen...
No passen sempre, i per això els
però rere, jo crec també. Que rere d'aquest encert hi ha molta feina de posar totes les coses al seu lloc, no? Des de la intenció de per què és important que em cridin pel nom i com això el connecta amb els supervivents dels camps de concentració, que és el primer que perden, que potser en una il·lustració ho resoldríem d'una altra forma, però com ho resolem en paraules. I va tenint tot al llarg d'aquesta novel·la aquests encerts que estan pensats, que estan mesurats, que no passen per casualitat. Tant de bo tenir un encert així, eh?
Sí.
Però veus que també hi ha tota una feina i una dedicació.
Sí. Hi ha un ofici.
Perquè hem de recordar que Cirici, a més fa gràcia perquè recupera els lectors, això és dels anys
2013,
exacte. I ell, 30 anys abans, em sembla, havia fet l'Esquelet de la Balena, em sembla que es deia, que és una novel·la que en aquella generació va causar furor, i encara es ven, eh? I vull dir que és un autor que efectivament quan l'encerta molt bé, i evidentment hi ha feina, ofici, és un autor d'adults, té unes novel·les adultes molt interessants, però vull dir que sí que naturalment hi ha
ara ofici. Li demanem una altra.
No, si em sembla que no ha deixat d'escriure.
No, segueix.
Segueix publicant i publicant amb fortuna. I ara un altre vell conegut per mi, jo no sé si puc dir gaire res avui, va de Davids en Davids.
De guanyador de premi en guanyador en premi.
Sí, però jo abans de tot haig de dir que jo represento el David Cirici com a agent literària.
El David Nello.
Ai, perdó, el David Nello, perdona, és que ara és que el Cirici...
No passa res, són molts Davids.
T'hem posat molt a prova.
T'hem posat molt a prova, i a més venen seguits. No, i a Tot sol a la ciutat és un text que també vaig poder llegir embrionàriament, i això sempre és un goig.
Quina enveja. Doncs jo vull començar llegint-vos a l'inici d'aquest llibre, que diu: aquella nit va ploure i va ploure. Cap a la matinada es va sentir un tro que semblava que hagués partit la terra. Amb aquella detonació, el Dante es va despertar pensant-se que havia explotat una bomba, però va adonar-se que només era la tempesta. Content de ser al llit, va escoltar la repicadissa de les gotes contra els vidres i al cap d'una mica es va tornar a dormir. I aclareixava quan es va despertar una altra vegada i va tenir la sensació de que tot era molt silenciós. Fins i tot les gotes de pluja havien emmudit. Faig un petit salt i me'n vaig a la part de baix. I diu, el Dante es va alçar del llit i es va acostar al balcó. Descalç va sortir a fora per guaitar què passava. No res. No passava. Ve tu aquí. No es veia ni una ànima, ni un cotxe, ni un gat, ni un gos. Et posa de ple a la ficció i entres en aquest pacte d'un infant, perquè us ho he de dir, que jo no porto un gos protagonista, serà un gos personatge secundari, el Dante és un nen de carn i ossos, que està absolutament sol a la ciutat. I així és com... Ai. Comencem. Aquesta ciutat té nom i cognom perquè és Barcelona, és reconeixible. Li han passat algunes coses a la ciutat, com que tu arribes al Llobregat o al Besòs i no hi ha res més.
Ouch.
però és la ciutat de Barcelona, passa molt a prop d'aquí al carrer Pelai, o sigui que podríem fer la ruta caminant per on el Dante es passeja.
Fins al parc de la Ciutadella.
Sí, que és un plus, jo crec que pels barcelonins ens encanta passejar per la ciutat o per portar els infants a fer una ruta literària. Clar, o sigui, aquest llibre obre tantes possibilitats de mediació que no ens l'acabaríem, però jo us diré que aquest gos, que no és protagonista com en Molsa, sinó que us deia, és un gos secundari i es diu Leo, el coneixem al capítol 7. O sigui, trigarem 7 capítols a conèixer aquest gosset, que la Cristina Los Santos ens el fa preciosíssim, perquè en Dante està passejant pel carrer Tallers i sent de cop, imagineu-vos tota la ciutat en silenci, el sorprenen uns lladrucs i decideix entrar a veure què passa dins la veterinària i es troba amb el Leo, que porta una pota envenada, per ser precís, l'esquerra del darrere, i també descobreix que en Leo és un León Berger, un gos gros, però d'aquest que et pots fiar.
Com més gros, més talós.
Doncs, des del capítol 7 fins al final, trobarem que el Leo serà el fidel amic del Dante, i aquí també penseu en un infant sol en una ciutat, hi ha referències a un gran clàssic com és Robinson Crusoe. Tenim moltes capites de lectura per anar descobrint, però els tindrem sols. I jo aquí trobo la meravella d'aquest llibre. És molt difícil fer un llibre o fer tota una història amb un personatge que està sol, perquè el gos no parla, fa de gos, diguem-ne, o sigui, fa companyia, està allà acompanyant totes les decisions del Dante i tot el caminar.
Però li permet narrativament també li parlar i explicar-li, clar, i explicar coses.
I per què ho sabem, perquè està sol?
Ho descobrirem al final, però no podem dir res. No.
Déu meu.
Perquè és de les sorpreses més boniques que vaig tenir llegint en l'últim temps.
Tot i que hi ha un dibuix inicial que et dona una petita pista.
No, jo no la vaig veure. Hem de dir que no hem de patir per la resta de la humanitat, perquè les mares, els pares, els veïns, clar, tot, estan enganxats. Com, aquí el veiem en uns globus de color verd, però són hiperfeliços, estan com en un tio vivo volant, superfeliços.
Se'ls veu a dins allà en pijama, perquè els ha agafat tots de la nit. I tots van amb la bata.
No us estic entenent gens, jo, eh?
Pues ho hauràs de llegir.
Val.
O sigui, però tenim aquesta meravella de només amb un personatge que es va movent i que es va parlant amb un escenari molt concret, que és la ciutat de Barcelona, i un gos que fa de fidel company, tota una narració que té enganxada de la primera al punt i final.
Perquè vegi també, no? Si esteu alguns veient, es veu aquesta bombolla verda.
Tota la gent està allà.
I a dins asseguts, com si fossin uns cavallets clàssics, totes les parelles, les famílies, la gent gran, que tots, com veus, van en pijama, que estan aquí xerrant i com si aliens a tot el que està passant al pobre Dante, que a més a més la tria del nom també la trobo divertidíssima.
Continuo sent... sí.
Però
No, ja heu llançat molt bé l'am. O sigui,
a mi em sembla
directe.
Que és aquella, una història que a vegades, jo li deia també al David, que en el fons és com un desig tortuós, o no sé com se n'hauria de dir, de què passaria de l'infant, què passaria si em quedés ben sol.
Però sol.
I és el que li passa a en Dante.
Trobo que és d'aquelles novel·les que personalment em va sorprendre, vaig gaudir, o sigui, vaig estar enganxada de deixeu-me, que vull saber a on em vol portar. Vale, ja te'l deixaré. Però primer he de fer una cosa i després te la podré deixar.
Vale.
Doncs celebro moltíssim, a més, aquest Premi Vaixell de Vapor que es va lliurar a l'octubre de l'any passat, il·lustrat per la Cristina Los Santos,
clar,
editat
sobre,
per Cruïlla.
Saps? Per si clar, no tenies ja prou d'allò.
D'allò tens o sigui, i trobo que tenim un David Nello en absolut estat de gràcia.
Que va per la Ciutadella. Passen moltes coses en aquest llibre, és molt divertit.
Molt bonic.
Que guai.
I un gosset que són d'aquells que te l'emportaries a casa.
Definitivament. I de gos, aquí en tenim un altre, aquí sí que és protagonista.
Sí, protagonista absolut.
Un gos molt literari.
Un gos molt literari. És un Cocker Spaniel. del segle XIX, amb Flash, de la Virginia Woolf.
Neutre que fan flush, els ingleses, Flash.
De la Virginia Woolf, traducció d'en Jordi Fernando, però aquí vull dir que la primera traducció de Flash al català la va fer la Roser Cardús als anys 30, abans de la Guerra Civil.
No sé, és que aquells anys...
Que es feien unes virgueries i feia 4 dies que havia sortit Flash en anglès, el 1933, i la Roser Cardús, que tot just començava i que després doncs, no va acabar de fer carrera perquè és una d'aquestes dones doncs, que evidentment la guerra la va partir pel mig, li va partir pel mig la trajectòria que hauria pogut tenir tant com a traductora com a autora de literatura per nens i per adults, doncs ella va ser la primera traductora de Flash al català. Però bé, aquesta traducció en Jordi Fernando llisca perfectíssimament, no és fàcil traduir la Virginia Woolf, gens. Aquest potser seria un dels seus llibres més assequibles i tot i així, déu-n'hi-do, perquè els paràgrafs són eterns. Per tant, no és un llibre fàcil de llegir, però jo ara us faig una petita introducció per fer-lo més assequible i la veritat és que val la pena l'esforç perquè un cop entres en aquesta manera d'explicar, realment és la biografia d'un gos, no és res més que això. El que passa és que de qui és aquest gos? Aquest gos és de la Elizabeth Barrett Browning, poetessa anglesa. Neix el 1842 a Londres i per tant Virginia Woolf el que fa és a través de la biografia d'en Flash, el que fa és la biografia d'aquesta poetessa i el que fa és un retrat del Londres de l'època i a més com que aquest Flash a més també viurà a Pisa i a Florència, doncs també fa una mica de comparació de les maneres de viure en un lloc més encarcarat i en un altre com més alliberat. I a partir d'aquí, doncs això, no és ben bé una novel·la, sinó que és més aviat això, una biografia d'un gos que a més va existir, per tant no és ficció, i a més Woolf explica al final doncs, tota la documentació, totes les cartes, tota l'obra de la poeta que va llegir, perquè es va documentar per poder reconstruir aquesta vida d'aquest gos en temps real i any per any, amb tot el que li passa i li deixa de passar. I diu, copsava fins i tot en excés les emocions humanes en Flash, no? És un gos que des del primer moment et guanya el cor perquè és un gos que està tan enamorat, s'estima tant a l'Elisabet que si l'Elisabet està allà ajaguda sense sortir al carrer perquè no es troba bé, perquè està com desanimada i a més la família la té com una mica allà tancada a casa, per dir-ho ràpid i malament, doncs ell no surt tampoc al carrer. I un gos el primer que vol quan dius carrer és remenar la cua i corrent sortim, doncs ell se sacrifica i un cocker, buf, que són uns nervis, doncs ell se sacrifica per l'Elisabet. Però, clar, l'Elisabet primer és l'Elisabet Barrett i aviat apareixerà un Mr. Browning que ens la seduirà i llavors en Flash sentirà per primer cop la gelosia. Perquè, clar, abans eren ells dos i ara ha aparegut aquest senyor que ho complica tot una mica. Però, com que la família dels Barrett no accepten el matrimoni, la relació de l'Elisabet amb el senyor Browning, l'Elisabet un dia fuig de casa. I, evidentment, quan fuig de casa, s'emporta en Flash. I aquí comença doncs, aquesta aventura de la poeta amb el Browning, que se'n van a Itàlia, i com ell passa de ser un gos que sempre ha d'anar amb la corretja, que tot tan calculat, tan d'anglesos, a de cop i volta a Itàlia que va sense corretja, que pot entrar i sortir de casa quan vulgui, que comença a conèixer gosses i que li comença a passar de tot. I viu. I viu i té fills i li passen un munt de coses. Ell desitjava fermament, diu, que arribés l'època en què també fos capaç d'ennegrir paper tal com ella feia en Flash, hauria pogut escriure com Miss Barrett. La Woolf tota l'estona ens fa brometes, no? Perquè clar, està en tercera persona, però en realitat sembla que realment, si te n'oblides i estàs llegint, et fa la sensació que t'està parlant en Flash realment, que t'ho està explicant ell, perquè també és una novel·la plena d'olors i tot és vist sempre des del seu punt de vista, que a més et posen els de l'avenç, aquesta foto a la coberta. Divina. I jo cada cop que agafava el llibre em desfeia, perquè me l'imaginava allà sacrificant-se per la poeta, després alliberant-se per Pisa i Florència, és que és preciós. I això, doncs, diu, en Flash és un gos diferent. Diu, a còpia de jeure amb un diccionari de grec per coixí, va arribar a fer-se-li desagradable el fet d'abordar i mossegar. Si és un gos com erudit. Que aquí també Wolf fa una mica de paròdia de les biografies de l'època. S'ho va passar pipa. Aquesta senyora amb aquest llibre s'ho va passar pipa. Per això deia que val la pena entrar-hi, que potser costa una mica i hi ha alguns moments que es pot fer un pèl feixuc, però que hi ha molt de sentit de l'humor i a més és aquesta cosa de la Wolf que jo ja l'havia llegit i quan he tornat a llegir he trobat coses diferents perquè és aquella Wolf inesgotable que sempre hi trobes coses. Llavors, això, a Itàlia en Fluix tastarà la llibertat, viurà la millor època de la seva vida, coneixerà l'amor i també tornarà a viure un episodi de la gelosia quan l'Elisabet es converteixi en dues persones. Perquè clar, es queda embarassada i apareix un bebè, però de seguida s'estimarà la criatura perquè clar, és filla de l'Elisabet, que és el seu gran amor. Llavors, Flash és una lectura preciosa si no tenim pressa i ens deixem portar per aquesta biografia novel·lada no solament d'un Cocker Spaniel sinó també d'una poeta anglesa. Aquí també passa tot pel nas del gos, com deia abans, pel seu olfacte, diu només hi ha dues paraules i mitja per descriure allò que olorem. L'olfacte humà és pràcticament inexistent. Els més grans poetes del món no han olorat sinó roses en una mà i fems a l'altra. Això diu Virginia Woolf.
Wow.
Parlant en teoria com si fos en Flash, però vaja, ella les va deixant anar. Flash és això, és un llibre curtet que recomano llegir calmosament al sol o a l'ombra, amb tota la tarda per endavant i un capítol cada vegada, si convé, sense pressa, però assaboriu tots els ambients on va viure en Flash amb la seva estimada poeta, Elizabeth Barry Browning.
I estem parlant de partir de 15-16 anys?
Sí, sí, 15-16. 15-16 sí.
I amb ganes.
Amb lectures al sarró, sí. Però val la pena.
Però també sí. Els nostres oients i oientes adultes.
Exacte.
Es poden fer un plaer.
Poden fer un,
de llegir Wolf.
Un diumenge tarda de lectures canines, i llavors uns amb el rovelló, els altres amb molts i els altres amb Flash.
Em sembla fantàstic. I els altres... amb el que us porto jo.
Ara.
Us porto teca de la bona. Jo estic molt esverada, jo porto dos dies o tres o quatre.
T'hem de frenar, no?
Sí, exultant perquè heu tocat el meu tema, els gossos, jo sóc una boja dels gossos, i perquè sóc una boja d'aquest personatge que portem avui, i que és el pare de tots aquests, i no m'ho discutireu, perquè...
No. Quan t'hem discutit mai res, Torrents?
Mai dels mais. Avui no podem
discutir. Aventurer, viatger, buscador d'or, corresponsal de guerra... guapo, emprenedor, important.
És una dada. Objectiva.
Objectivíssima. Sí, segons quina mena de vida portes, ser guapo ajuda molt.
Això és
incansable, irascible, xarmant, seductor, alcohòlic, comunista acèrrim. Pel teu fill comunista aniríem bé. Afamat de fama, afamat de vida i molt sovint afamat de gana, literalment. Però per damunt de tot, escriptor. Encara que ell sempre va dir que anteposava la vida a l'escriptura. No,
als seus peus.
Cagarel·les poques.
Molt bé.
Tot això és el nostre clàssic de buit, batejat com a John Griffith Cheney, però suposo que ara en aquests moments tothom sap de qui parlem, esdevingut mite amb el nom de Jack London. London, l'heroi que va patir gana, va patir fred, va patir escorbut i altres dolències que el van portar a la mort prematura als 40 anys. Però que pel camí ens va deixar 200 relats i 20 novel·les.
Carai.
Vull dir, pim-pam. Si alguna cosa tenia...
I això que em posava la vida...
Exacte. Imagina't. Tot el que va viure. Si alguna cosa tenia, era pressa de viure i talent per explicar les aventures més apassionants. I si alguna cosa tenia, era saber plasmar la vida aventurera que va passar, que és infinita, en els seus llibres. Va viure una gran època. És que els anys que va viure a London, canalla, eren els més millors. És a dir, testimoni de l'arribada de la llum elèctrica, el tramvia, l'elèctric, perquè el carbó ja existia, el telèfon, la ràdio, el cine, els gratacels, l'automòbil i l'avió. I els bestsellers, perquè ell va ser el primer o un dels primeríssims autors de bestseller. Per tant, anem obrint camí a tot això. Tant va ser que va poder-se comprar un ranxo de més de 500 hectàrees, que això són moltes hectàrees, són molts quilòmetres.
Ni idea, ara però, no
però era gran el ranxo.
I sí, va viure 40 anys, però amb tres programes no faríem. Jo necessito tres programes per parlar-vos de Jack London. Vida i obra han desembocat rius de tinta i en general la seva és una vida que crea passions i admiració
i devoció per la seva obra. Jo crec que aquí tampoc hi ha discussió. És un autor que actualment té un termòmetre bibliotecari molt interessant, comença sent prestat, continua sent reeditat, editat per moltes editorials, per adults, tota la part més adulta també recuperada per edicions 1984, vull dir que si us interessa hi ha literatura per tot. Faig un petit repàs de la seva vida perquè us feu una mica la idea del ritme que portava el noi. Als 7 o 8 anys feia feinetes de tota mena, la seva mare s'havia aconseguit recasar amb un altre, amb un vidu, amb dues filles que havia pensat, bueno, així tinc un problema menys, el vidu, vull dir, tot i que no sabia que es casava amb una senyora una mica desmarxada, però ben fi. Als 14 deixa l'escola, es veu obligat a deixar l'escola, se'n va treballar a la fàbrica i als 17 diu, senyors, jo me'n vaig perquè això no s'aguanta. Tot i que no es va moure, almenys els primers anys de la seva terra californiana. A partir dels 17 decideix, fa viatges mar endins, terra enllà, és pirata d'ostres, que vol dir que ella bàsicament robava les ostres dels altres, caçador de foques, passa una temporadeta també a la presó per vagabund, bueno, perquè van dir, mira, escolta, vostè tan passejant no hi ha manera, i allà va quedar molt sacsejat, va quedar sacsejat per el tema de les foques, per com les mataven, i va dir que no hi volia tornar més, i a la presó no tan sols per la misèria que passaven a dins, sinó per les històries que sentia dels altres presoners, que eren com que tot ho va aprofitar, eh? No va deixar ni una gota. Es va deixar endur per la febre d'or. Va intentar fer-se ric gratant terra i filtrant aigua a les terres de Klondike d'Alaska, on va patir pel fred, la por i la barbària dels entorns. No hi troba or, però sí or literari, perquè Klondike és la base de tota la seva obra literària. És el referent dels boscos, les muntanyes, la neu, el fred, la gana, en fi, tot. Malgrat que va tenir una educació evidentment molt irregular, era un autodidacte imparable, tenia una necessitat de saber, volia saber-ho tot. I per tant llegia fervorosament tot el que li passava per davant. I en un moment donat decideix que ell també vol escriure, que ho vol intentar. Us estalvio la primera part perquè si no demà encara hi seríem, però hi ha un moment, un punt clau, quan publica 1000 Deaths, que és un miler de morts, que li mereix $40 a l'època, que són molt, estem parlant de finals del 19, val? Estem 1890 i alguna cosa més. Aquests $40 els hi paga Herman Umstetter, editor de la revista, que em va fer molta gràcia, de Black Cat, que pagava per la qualitat i no per la quantitat.
Molt bé,
molt bé.
Editors, la llibreteta, editors. Per tant, si un llibre era, un conte era molt llarg, perquè eren revistes aquestes, doncs, i no li agradava, o el trobava interessant, però tampoc pagava menys. Aquella publicació de London, aquell fet que li paguessin aquells $40 i que vostè li digués és que és molt bo, allò li va canviar la vida, per fi, allà fa el salt.
Veus? Dir,
ara sí. I el 1900 és quan arriba la seva primera novel·la, El fill del llop, o The Son of the Wolf, i allà la seva carrera ja està encaminada cap a l'èxit, cobrant pel cap baix el que actualment serien uns $90,000. Això encara no havia arribat al 1903, que és quan arriba la gran obra que tots ara ja sabem que teniu tots si a la mà.
Imagina't si arriba a tenir agenda.
Exacte. Oh, també es veu que alguna cosa va manejar, sí, perquè allà els americans van molt de pressa.
Carai.
Però tots estem pensant fa estona en La crida del bosc, que és una novel·la extraordinària on apareixen tots els elements que seran sempre presents a l'obra de London. A saber, la lluita per la supervivència, la pobresa, la duresa d'un món inhòspit, com ho poden ser totes aquestes terres salvatges, la llei de la naturalesa, on guanya no solament el més fort, sinó també el més llest, la violència dels humans, la violència entre els humans, gossos, llops, trineus, caçadors de fortuna, siguin de pells, d'animals, o sigui d'or, o sigui matant indis, i per sobre de tot això, la magnificència de la natura, la bellesa dels boscos i dels animals salvatges. London no ens estalvia res. Aquest llibre de La crida del bosc, hi ha de tot. Si hi ha una lluita aferrissada, la descriu, si hi ha una mort dolorosa i sanguinolenta també, però també ens parla de la felicitat, de la lleialtat i de la fidelitat que hi ha entre homes i gossos, i entre gossos i gossos, que també és molt important. És una traducció extraordinària d'en Ràfols, sí. Però és aquelles coses de les generacions com han canviat. Jo vaig llegir la traducció de Rovira i Virgili, publicada també als anys 30 llargs en plena guerra. I no és perquè la Magrana va recuperar el que va recuperar en aquells moments quan van començar, i la primera edició que publica l'Esparver és aquesta. Haig de dir que no la recordo de mal llegir, però és un llibre que a mi em va sacsejar, eh? És un... En fi, a mesura que arriben altres novel·les com El llop del mar, El taló de ferro, que el podeu trobar a edicions 1984, Ull al blanc, que suposo que és com, no? És l'altre gran... Que és una mica la història inversa a La crida del bosc. La crida del bosc m'has fet pensar tu en Molsa mentre explicaves, que és un gos que comença dient... el fill d'un amo jutge, i diu: en Buc no llegia els diaris. I perquè és un gos, i viu a casa del jutge i és felicíssim, i és tret bruscament i violentament, robat perquè és una bona bèstia, i pensa: en aquesta bèstia pot tirar bé els trineus que necessitem a Alaska, i és tret del seu entorn natural. Ullal és una mica al revés, comencem amb l'animal salvatge que acabarà, ja faig spoiler, ja està, que acabarà en una casa feliç. La crida del bosc, abans parlàvem de finals feliços, és un final coherent amb l'obra, i aquí em quedo.
Sí.
No sé, sabria dir si és final. Doncs a mesura que arriben tots aquests llibres, penseu que durant una època publica més d'entre 4 i 5 llibres l'any, perquè l'època gloriosa li ve des del 1900 fins al 1907, al 1908. Ell sempre va entendre la manera d'escriure com un negoci. Per tant, ell el que volia era fer diners, i era el seu passaport per sortir de la pobresa, quan va entendre que tenia un talent per explicar i que a la gent li agradava. Es va comprar aquest ranxo, que avui per avui és un parc protegit dins l'estat de Califòrnia, que no és necessàriament una història feliç, però ja ho buscareu, perquè ja la vida i la vida...
Quantes
la vida
coses
i obra
tenim de deures!
Sí, no ens l'acabaríem mai. Les fonts on trobar la seva vida, jo he estat fullejant aquests dies aquesta biografia...
Ara t'anava a dir si hi havia alguna biografia, perquè clar, amb aquesta vida...
A Jack London, un senyor americano, de l'Alex Kershaw, però hi he trobat aquesta, que és la que em va cridar l'atenció, però n'hi ha un munt, i explica coses realment divertides, com quan fa de corresponsal a la guerra del Corea, al Japó, en fi, és igual. A més a més, a la seva vida jo crec que hi havia una part d'ell que devia posar-hi més pa que formatge, però a les seves, perquè les aventures que li passen, fins i tot sent corresponsal, és com curiosa. Què més?
Una poqueta cosa més.
En aquesta immersió apassionada que he fet aquests dies, he descobert també el London narrador, perquè com us deia, té moltes narracions, i recomanaria molt aquest Amor a la vida i altres relats que va fer Bambú, que a més té al final una mena d'apartat, té alguna il·lustració, però al final té com una mena d'apartat, no? de Jack London i la seva vida i les seves històries, que m'ha semblat molt interessant, que a mi em sembla que Jack London dona per molt, perquè hi ha vídeos, hi ha pel·lícules, hi ha curtmetratges, hi ha còmics, és a dir, hi ha una vida, hi ha el Jack London, no una biografia de London amb còmic, és a dir, et dona per si medies, si treballeu això, que treballes al bosc, l'amistat, la fidelitat, la duresa...
Bé, en fi, ell com a personatge, com a autor, té tota la xitxa del món d'anar a buscar no només el lloc, sinó com s'ha mogut, què havia i què no havia, per què és tan dur ser al bosc, i per què ell té aquesta, tota aquesta vida que el fa anar movent-se d'un lloc a l'altre, i per què mor tan jove, també és una gran pregunta.
Per la mala vida i per la pobresa, al final, i per l'escorbut, és a dir, no, i aquí diuen que si va haver-hi una sobredosi d'alguna cosa, bevia, és a dir, va portar la vida al màxim, va viure al 150%, i això té un preu, en unes condicions, en molts moments, molt fotudes,
molt difícil.
Però ella en algun moment va dir: prou de passar gana. I la gana és una cosa que descriu molt bé en els contes. En aquí, el primer conte que explica aquí a l'amor i a la vida, la gana és que acabes com tenint mal d'estómac, del mal d'estómac que tenen els protagonistes de gana. Llavors, tot això ell ho ha patit a la pell i ho sap explicar. I a La crida del bosc, doncs, evidentment, és un gos magnífic, és una bèstia única, intel·ligent, grossa, forta, que sap acoplar-se a les circumstàncies, però podria ser Jack London,
no? El Buck o el Buck podria ser Jack London, una mica la història que li passa. Pels que vulgueu practicar anglès, el teniu pràcticament tot a Gutenberg.org, per tant, endavant les atxes, i així tampoc era un anglès complicat, i això. I va, que ja acabo, va.
Estic a punt de cantar la sintonia jo, eh?
Hi ha un article que va escriure, que va publicar el 1903, en el seu moment àlgid de la vida literària, sobre com publicar la teva obra, amb una revista que es deia The Editor, i diu: no deixis la feina per dedicar-te a escriure. Això és el consell número 1. A menys que no tinguis ningú al teu càrrec. Evita els finals tristos, les coses brutals, dures, tràgiques i horribles si vols veure els teus escrits a la impremta. En aquest sentit, fes el que et dic i no el que faig. Perquè, clar, ell utilitza la duresa, la tragèdia, etc.
Molt bé, Jack.
L'humor és el més difícil d'escriure, el que és més fàcil de vendre i el que està més ben pagat. Hi ha poca gent que pugui fer-ho. Si tu pots, fes-ho amb totes les teves forces. Serà la teva mina d'or. Mira en Mark Twain, per exemple. Etcètera, etcètera, etcètera. És una carta molt divertida en què diu que la sinceritat és el que et salvarà si escrius.
Doncs sincerament crec que hem d'anar acabant.
Sí, callo.
No, que ha sigut superinteressant. Però...
No.
Però a més, jo crec que, o sigui, de Jack London podríem parlar 5 programes seguits, però de llibres de gossos podríem parlar.
No, moltíssims, sí.
Moltíssim, ens han quedat moltíssims. Per parlar-ne, que els tenim guardats, que aviam si fem un volumen 2 de gossos, perquè des de llibres d'infants com a llibres d'adults tenim molts gossos presents, és un animal que tenim molt present a les nostres vides i que ens fa la vida una mica millor i que està molt present a la literatura.
Moltíssim. Ara i així per tots els temps, Jack London. I fins aquí el programa d'avui. Tots els llibres seran a la pàgina de VilaWeb i fins d'aquí a 15 dies.
Ens veiem.
Gràcies.
I per avui ja hem fet prou podcast. Aquest programa es fa gràcies a en Carles Garcia, al control tècnic, en Xavi Simó, que ens fa el cartellet a cada programa, l'Enric Galli, el nostre community manager, i el suport de VilaWeb, que ens acull a casa seva. Tornem aviat. I mentrestant, llegiu i creixeu i feu-nos una mica de podcast. Gràcies per escoltar-nos.